Doncs així és, Sílvia, el Penedès en xarxa, estrenarem una nova secció, el Penedès en un clic que ens fa referència al clic fotogràfic, tot i que podia també suggerir el clic informàtic, i en aquests darrers temps la fotografia també té molt a veure amb aplicacions informàtiques. En parlarem gràcies als nostres dos Ignasis, Ignasi Blanca i Ignasi Pallissa. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tots dos són membres actius fundadors de l'AFM, l'Associació Fotogràfica de Moja, que desplega moltíssima activitat des de fa una bona colla d'anys, eh?
Sí, ja 8 anys, ja.
Sí, més o menys. No recordo uns exactament ara, perquè...
No, em sembla, 2011.
Sí. Bé, no tinc tanta memòria.
I en aquesta secció amb els Ignasis, Ignasi Blanca i Ignasi Pallissa, què és el que voleu fer? Què és el que ens voleu mostrar?
Bueno, doncs cada un dels programes dedicarem a un tema, no? I, bueno, anirem variant. En aquest cas, avui volíem dedicar-li al paisatge.
Es tracta de donar consells, alguna referència concreta perquè aquells aficionats a la fotografia pensen, doncs, puguin fer millors fotos.
Sí, de fet, a més aquest tema és un tema potser més genèric perquè tothom vulgui o no fotos de paisatge quan va de viatge o això en fa. I potser per començar hem triat aquest tema que és més genèric i quasi tothom tothom n'ha fet de paisatge.
Doncs comencem pel principi. Què hem de tenir en compte a l'hora d'aproximar-nos a una fotografia o les fotografies dels paisatges?
De fet, a veure, hi ha diferents tipus de paisatge. Potser no els anomenarem tots perquè dintre d'uns hi pot haver uns altres més variats, diguéssim, més, no?, específics. Però, per exemple, no sé, tenim paisatge natural, que seria per excel·lència el... d'on ve el nom de paisatge, diguéssim, que és quan, on predomina la natura i no hi ha intervingut la mà de l'home, diguéssim, rius o muntanyes, bàsicament natura, fauna, flora, i és el típic paisatge, no?, el que ens agradaria trobar a tots, però això no passa avui en dia, no?, perquè tot arreu trobes carreteres, trobes fils d'electre, trobes coses fetes per la mà de l'home.
És un tipus de paisatge que cal tenir en compte, doncs, el tipus de paisatge, després per veure com el captem, no?
Sí.
Sí, bueno, també tenim paisatge més urbà, no? Rural, urbà, que seria ja on ha intervingut la mà de l'home, no? I bueno, també, clar, aquí entra edificis, segurament, i escultures, monuments... altres elements que no és només natura, il·luminats artificialment. Clar, tot això ho hem de tenir en compte també a l'hora de fer la fotografia.
I en funció del moment també del dia, no?, en quan es fa la fotografia.
Sí, això ens influeix moltes coses, no? Ens influeix la llum, ens influeix... també ens influeix el clima, la direcció de la llum... moltes coses, sobretot el to de la llum. Si és una fotografia a primera hora del matí o última hora de la tarda, seria una posta de sol o seria la sortida del sol, no és la mateixa llum que hi ha a migdia. Canvia totalment el to d'aquesta llum.
Més coses a tenir en compte.
Bueno, bàsicament... una mica per parlar més d'aquest tema de la llum, doncs està bé, hi ha aplicacions que et diuen l'hora daurada, l'hora blava, no?, que són moments del dia una mica més idíl·lics en quant a il·luminació per poder fer fotografies. No només de paisatges, però sí que de paisatges, doncs això també ens influeix amb la posta de sol, no?, i aquesta hora daurada, que són moments previs a la posta de sol i una mica després, just després de posar-se, i ja quan s'amaga el sol, que comença l'hora blava i tal, són moments potser més idíl·lics de llum.
És, no? quan més fotografies de paisatges es fan, perquè són els millors moments.
Bueno, no sé si quan més, però clar, sempre que també coincideix amb una, el que deia l'Ignasi, amb una posta de sol o moments d'il·luminació especials, no?, perquè a les 12 del migdia les ombres són molt dures i potser no ens interessa, tot i que paisatges naturals i això potser ens va bé tenir i ens agrada com queda, no? Però sí que, per exemple, en paisatges urbans, doncs una hora blava queda molt maca perquè es compensen molt les llums de... artificials amb la llum pròpia de... que queda del dia, no? I que és un moment bastant, bastant maco, amb la llum blava, un paisatge urbà.
De fet, a veure, quan també és molt més cridaner un paisatge que veus al cel, aquest rogenc que hi ha normalment a la posta de sol, a la sortida de sol, tot i que també depenem molt del clima. El clima ens pot condicionar amb aquest aspecte, no? Perquè a la millor vas amb la idea tu de fer aquell paisatge aquell dia i resulta que està tot núvol i el sol ni el veus ni i la llum que hi ha pues és plana, no hi ha llum, diguéssim. A veure, és un tipus de llum que serveix per altres coses, però per paisatge no massa. Mm-hmm. Vale, llavors sempre és més maco pues, que et trobis la típica posta de sol, que aquell cel vermell pues, et cridarà, de seguida et cridarà més l'atenció que una fotografia grisa, no? Això també, per això depèn de gustos. A un li pot agradar més un tipus o un altre, perquè sabem que ens crida més l'atenció sempre un cel taronja, un cel vermell o més, que tingui més color, no? Més contrast i...
Pot semblar una obvietat, però quan parlem de paisatge, de captar paisatges, estem parlant de captar grans espais, no detalls, o no?
No, també podem captar detalls. De fet, pots fer, dintre d'un mateix paisatge, pots treure diverses fotografies del mateix, no? Des del detall d'un arbre, amb un marge sota, o un rierol, o un caminet, fins a tot, o fins que... la possibilitat d'agafar tot el màxim possible i puguis veure pues, el millor, el màxim angle possible de foto, no? Això depèn, clar, depèn del que vulguis. Si vols centrar-ho més en un objecte en concret i apartar coses que a la millor et sobren en aquell moment o encabir aquelles coses que a la millor també t'hi queden bé dintre aquest paisatge.
Mm-hmm. Per tant, hem de situar el paisatge natural urbà, aquests elements conceptuals, el moment del dia en què es vol captar aquesta fotografia, recomana aquesta hora d'orada i l'hora blava, la meteorologia, i quan ens hi posem a fer la fotografia, l'aparell fotogràfic, què és el que va bé per una cosa o per l'altra, per una fotografia o l'altra, en funció del que es busca?
Bueno, sí, en funció del que es busca, doncs, clar, podem, evidentment necessitem una càmera, un mòbil, ara que els mòbils cada cop fan millors fotografies, no?, també, però la càmera normalment ens dona més opcions i nosaltres doncs som molt fans d'utilitzar càmera.
Vosaltres reivindiqueu la càmera clàssica entre cometes, perquè evidentment s'han adaptat les clàssiques a
més
digitals.
Dona més possibilitats, però fem molta fotografia també amb mòbils.
De fet, jo hi va haver una temporada que sempre portava la càmera a sobre. Era una compacta d'aquestes avançades al començament, quan vaig passar de l'analògic al digital. I bé, després quan vaig tenir una càmera més gran era una mica incòmode portar-la sempre a sobre, no? I ja va quedar una mica de banda i bueno, amb els mòbils de vegades sorties del pas però no era el mateix. A la pantalla del mòbil encara la veies mig bé, però si se t'ocorria de regalar-me un ordinador feies creus de lo que sortia allà. I avui en dia, tot i que quan una foto de mòbil la descarregues a l'ordinador tampoc té la qualitat que tindríem una càmera, et treu més de situacions i el portes a sobre sempre, no? Dius, hòstia, no porto la càmera, però porto el mòbil, hòstia, quina posta de sol més xula, la faig, o quin bitxo que hi ha aquí i la faig, o... Bé, et dona més possibilitats a l'hora de portar-ho sobre i ja està, i no has d'anar carregant amb un equip feixuc, que sí que a l'hora d'anar a fer una foto pensada o d'anar a fer un viatge i ja vols que allò et quedi amb una qualitat, perquè després dius, home, vull fer un quadre o no, o vull vendre. Hi ha molta gent que fan fotografia d'estoc i les comercialitzen després, clar, llavors ja has d'anar... Sí que també es venen fotografies de mòbil, perquè si són per mòbils o són per tablets o són per veure segons quin lloc, ja van bé. Però si després aquella foto l'has de posar en un anunci o l'has de posar on te sigui, ha de tenir una mínima qualitat de resolució i de tot, i de colors i de tot.
Per tant, pel que diu ja l'Ignasi Pallissa, hem de tenir en compte a l'hora de triar l'equip necessari doncs l'ús final que tindrà aquella imatge captada, no? La seva resolució.
Sí, clar. No. A veure, ara que el 90% de l'ús que fem d'aquestes fotos és penjar-les a les xarxes, molt probablement amb un mòbil tenim més que suficient la majoria de gent, no? Però bueno, tot i així, doncs, si planifiques una foto amb aquella posta de sol aquell dia, o amb la lluna, o amb certes estrelles, o amb no sé què, doncs clar, intentes que tinguis el màxim de qualitat possible.
I a l'hora de triar càmera per fer paisatges o mòbil per fer paisatges, hi ha això, recomanació directa, concreta, que es pugui oferir?
No, no, totes les càmeres poden servir, no, no hi ha una càmera millor que una altra. És que això, sí que en mòbils es nota més un mòbil de gamma més alta que un de gamma més baixa, però en càmeres, totes les càmeres que surten al mercat són aptes i són vàlides. Una altra cosa és ja els megapíxels que tingui, la resolució i tal, que això és variable, però qualitat òptica i qualitat de la càmera en si, totes són vàlides. Els objectius que venen segur que també serveixen, no? No m'he entrat en tema objectius, però clar, també per fer paisatge, doncs depèn que vulguis, pues, necessitaràs una focal, un altre, un tipus d'objectiu, més angular, menys. Si volem encabir més paisatge, necessitarem més angular. Si volem centrar-nos més en una part del paisatge, una mica més de tele, no? Més zoom. I no hem comentat, però també hi ha amb filtres per fer llargues exposicions, tant de dia com de nit, amb trípode, no? Si fem una llarga exposició necessitem utilitzar un trípode perquè la càmera no es bellugui, vale? I llavors podem fer una llarga exposició, una cascada mateix de dia, no? Un paisatge amb una cascada, i volem que aquella cascada no surti estàtica, sinó que surti amb l'aigua efecte seda, no? Que se li diu, que és l'aigua surt tot blanca, com moguda, val? I llavors la resta de l'escena està estàtica, però veus aquella aigua que dius, això quan fas una foto normal queda congelat i no es veu així, no? Llavors, la fotografia, doncs necessites uns filtres de densitat neutra per treure llum i poder disparar una velocitat més lenta.
Això, per això captar aquestes fotografies de qualitat, perquè estem parlant amb dos fotògrafs aficionats, professionalment no sou fotògrafs, però sí que heu publicat treballs que han tingut el seu recorregut i la seva difusió i premiats, no? En tots dos casos.
Sí.
Ignasi Blanca és autor d'un llibre d'imatges de la Festa Major, d'instants de la Festa Major de Vilafranca, i l'Ignasi Pellissa ha guanyat molts premis i és autor de, vaja, imatges icòniques.
Del llibre d'Olèrdula, d'imatges també.
Exacte, també. Autor, precisament això, autor d'imatges icòniques del que és el municipi, en el cas d'Olèrdula, i de moltes altres localitzacions al Penedès. Per arribar a aquest punt cal picar molta pedra, no? Suposo que és un dels aspectes que també hem de destacar a l'hora d'afrontar-nos a aquest món, és fer moltes fotografies.
Bueno, de fet, a veure, sí, n'has de fer moltes, o has de també no estudiar, però sí veure, conèixer tècniques, veure fotos d'altra gent, com les han fet, què pots millorar, què no pots millorar, quins elements li van bé a la foto, quins elements li sobren. A veure, amb això tenim ja una mica d'ull, però a veure, perfectes tampoc som, perquè això cada dia anem, com que no és una cosa que ens hi dediquem, que simplement és una afició, doncs tampoc és una cosa que siguem experts al 100%, però mirem de fer les coses el més bé que podem o que sabem en aquell moment, no?
Totes aquestes recomanacions són perfectament vàlides i recollides segurament de professionals de la fotografia que heu tingut l'oportunitat de tractar a través de l'activitat de la FM.
Sí.
He parlat de trípode, filtres, més coses, disparador.
Sí, el disparador és recomanable, de fet. Sobretot per quan fas una llarga exposició, perquè puguis disparar la càmera remotament o la puguis disparar amb cable, és igual, però sí, perquè no se't bellugui la càmera a l'hora de disparar-la, no? Si la càmera, tu fas una foto que és fer clic i hi ha a una velocitat alta, quan tens molta llum no hi ha problema, però si vols fer el que comentava abans Ignasi, una cascada o un rierol que es vegi l'efecte seda, part del filtre, segurament tiraràs una foto a una velocitat d'uns 30 segons, la fotografia que tindrà l'obturador obert, més o menys, 20, 30, depenent del filtre que posis, del diafragma que posis a la càmera, moltes coses depenen, vale? Llavors necessites un disparador, perquè si apretes el, només que apretis amb la càmera amb el dit, allò ja es belluga, i sí que l'aigua la volem bellugada, la millor, o uns núvols els volem bellugats, que facin un efecte allò com si estiguessin difuminats, diguéssim, però la resta del paisatge el volem quiet. Llavors, si se'ns belluga la càmera, aquell paisatge també es belluga i la foto ja no és vàlida. Llavors necessitem el disparador, que ja... N'hi ha de diversos tipus, no? Hi ha el que és remot, que pots disparar a distància, que molta gent el fa servir, per exemple, la gent que van de viatge i volen sortir amb el paisatge de fons, en comptes de fer el típic selfie amb el mòbil així tirant el braç, pues posen el trípode, posen la càmera i llavors amb un disparador que te'l pots amagar aquí a l'esquena, dispares i surts tu a la foto i surt el paisatge. Mm. Llavors va bé el remot, no et serveix el de cable. El de cable és per si estàs al costat de la càmera i tu estàs fent les fotos, no? Després també... hi ha un tipus de disparadors que són diguem, intervalòmetres, paisatge nocturn, que llavors pots fer les traces d'estrelles, que diuen les star trails, que et surt, pots fer com tota la circunferència que dibuixen les estrelles amb la rotació de la Terra, o inclús la Via Làctea, bueno, diferents tipus de fotografia nocturna. Llavors fa servir l'intervalòmetre, que el pots programar perquè faci diferents fotos a X temps i a X durada i a X espai entre una i l'altra.
L'intervalòmetre.
Sí. L'intervalòmetre, sí. Està dintre dels disparadors,
això. Dels disparadors, sí. Bueno, ara amb les càmeres modernes també amb el mòbil, ja.
També hi és, connectes, incorporat.
Sí, bueno, connectes la càmera, ja tenen wifi, ja tenen bluetooth i pots... amb l'aplicació de la marca, doncs pots fer també disparar directament des de la càmera.
Més factors a tenir en compte a l'hora de captar un paisatge?
Bé, jo volia puntualitzar una cosa abans del trípode. Amb el mòbil també es pot posar amb trípode, eh? Vull dir, pels que van sempre amb el mòbil a la butxaca, això, si has de fer una llarga exposició amb el mòbil, que també es pot, molts tenen el modo nocturno, molts tenen el modo pro, que llavors tu pots posar-li el temps que vols que duri la fotografia, també pots ficar-li un trípode amb un adaptador d'aquells del típic pal de selfie, sí, que enganxes al mòbil i també fas servir el trípode perquè la foto no et surti moguda. De fet, quan fas una foto de llarga exposició amb el mòbil ja et diu sujeta bien el mòbil o la càmera, no? perquè també si es belluga allò surt com un xurro. De fet, a veure, el vaig estar provant el meu la setmana passada, que vam estar fent fotografies de llamps, i estava fent fotografies amb la càmera i amb el mòbil, uh-huh, a tots dos amb el trípode, i déu-n'hi-do el ben que van quedar per ser un mòbil, eh? No van quedar com a la càmera, però estaven passables per penjar xarxes socials.
I a la recta final d'aquest primer espai del Penedès en un clic, això, si haguessin de resumir una recomanació bàsica a algú que vol fer una bona fotografia de paisatge, que és el que li hem de transmetre?
Jo, per mi, planificar-la abans, vale? Perquè sense planificació doncs costa arribar allà i trobar el moment, no? De que aquella foto et surti com tu volies,
no? No improvisar, no?
Si improvises, pues, deixes més coses a l'aire i pot ser que no trobis el que busques.
De fet, hi ha vegades que no et toca més remei que improvisar, perquè t'ho trobes, no? Perquè vas de viatge o vas a algun lloc...
O les tempestes de llamps.
I no pots improvisar, i llavors no ho pots planificar igual que podries planificar una posta de sol, una sortida de lluna, o fotos més concretes, no? Amb una llum concreta del dia.
Mm-hmm. Per saber-ne més coses de tot això i més aspectes vinculats amb la fotografia, doncs qui ho desitgi pot, entre altres recursos, té a la seva disposició la vostra pàgina web.
Sí, bé, la nostra pàgina web és més presencial que una altra cosa. No és que tinguem allà informació per formar ningú, o sigui, nosaltres ens basem en les activitats presencials i no hi ha massa cosa, però sí, poden visitar la web i contactar amb nosaltres.
Doncs deixem amb aquest missatge Ignasi Pallissa. Ignasi Blanca, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta estrena, el primer programa del Penedès en un clic, el primer espai del Penedès en xarxa dedicat a la fotografia. Que vagi molt bé, fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.